us hem ofert en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat el cant de la Salve i el Virolai a càrrec de l'Escolania de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Ràdio Estel. Tria Escola Cristiana.
Hola, amics i amigues. L'escola, punt bàsic en l'ensenyament i en l'educació global de la persona, és un punt de trobada on es treballa per aconseguir una societat millor en el futur. Tenint en compte aquest principi bàsic, assoleix una gran rellevància la relació personal entre tots els agents que configuren la presència dels centres en la formació dels nens i nenes, nois i noies, que són els ciutadans del futur. Avui diem això perquè aquests dies, abans i després de les jornades de portes obertes que organitzen molts col·legis, directors i professors fan el que es diu una entrevista personal a molts pares i mares. Aquest contacte, si els alumnes després s'inscriuen en el centre, es va produint regularment durant el curs, i aquí la missió de tots els professors, ja no només els directors, va molt més enllà del que és la transmissió d'uns coneixements i uns valors des de les aules. És una feina integral que hem de valorar amb justícia i amb ponderació. Us proposem novament avui una estona diària sobre educació que us acompanya de dilluns a divendres a aquesta hora, una mica després de la una i fins a dos quarts de dues, de dilluns a divendres i d'onze a dos quarts de dotze a la nit. És aquesta setmana i la setmana vinent, període en què us posem en contacte amb tota la realitat dels centres afiliats a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Avui, en l'entrevista en profunditat, ens acompanyarà el psicòleg i pedagog Xavier Melgarejo, que ens parlarà precisament del professorat. Després, el doctor en dret i exrector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, ens oferirà el seu testimoni després d'haver passat per una antiga escola amb el nom de Sant Lluís a Tortosa. Finalment, compartirem amb vosaltres el comentari diari sobre valors que ens oferirà cada dia, avui també i tota la setmana vinent, el pedagog Jesús Blanquet, autor del llibre Avanzar en Valores. Salutacions del Toni Huguet, al control tècnic, i de qui us parla, Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Tria Escola Cristiana, un programa per compartir el caràcter propi i el projecte comú de 400 centres catalans.
El professorat és un dels punts fonamentals que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya explica aquests dies en la seva campanya Tria Escola Cristiana. Dins la personalitat oberta dels seus centres, tenir professors ben preparats i que, des de l'ideari propi, entenguin les diferents sensibilitats dels alumnes i de les seves famílies, és una qüestió primordial a l'hora de decidir a quina escola es vol portar els fills. Recordem, per cert, que dimarts vinent, dia 11, comença el període de preinscripció i, precisament, volem avui ser sensibles també nosaltres a la preocupació que molts pares i mares tenen pel professorat, que no és l'únic fonament del sistema educatiu, però sí un col·lectiu de màxima importància. Per analitzar aquest tema, avui ens acompanya Xavier Melgarejo. Ell és llicenciat en psicologia i doctor en pedagogia, així com exdirector del Col·legi Claret de Barcelona, on encara està implicat. A partir de les seves investigacions i els seus coneixements, Melgarejo s'ha convertit en un dels experts del sud d'Europa que coneix millor el sistema educatiu de l'altre extrem del continent, concretament de Finlàndia, on els diners s'inverteixen, segons ell recorda, sobretot en la formació del professorat. I això, segons afegeix, és la clau perquè aquest país nòrdic sigui habitualment el líder global en qualitat educativa, segons l'informe PISA. Aquests coneixements, reflectits en diversos articles, els ha recollit en un llibre recentment publicat sota el títol Gràcies, Finlàndia. Doctor Xavier Melgarejo, hola, benvingut.
Moltes gràcies, gràcies.
Com estem?
Hola. Pues molt bé, encantat d'estar amb vostès i poder participar en aquesta, diguem, sessió informativa, perquè la gent valori lo important que és triar bé una escola
i
lo bé que crec que ho pot fer una escola cristiana.
Què és i què representa el professorat en el sistema educatiu global d'un país i en el món de l'educació?
A veure, el professorat és un dels tres engranatges bàsics de que funcioni el sistema. Bàsicament, inclús la OCDE, per exemple, que és l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic Europeu, planteja que quan precisament falla el professorat, el sistema educatiu es desintegra. És a dir, que quan no es pot pagar el professorat no funciona, el sistema doncs, es deixa de funcionar. Per tant, mira si és essencial que sense ell el sistema no pot funcionar. Per tant, és essencial. I, a més, el professorat és el monjo amb el que volem nosaltres doncs, fer aquests nens ciutadans del demà. Per tant, aquest monjo és molt important que estigui molt ben fet.
Evidentment no podem carregar tot el pes de les responsabilitats sobre el professorat, no, no. Perquè no,
no
són els que...
No són... El que primer educa és la família, bàsicament, però l'escola ha d'anar coordinada amb, aquesta, amb aquests valors que ells volen transmetre. És a dir, tu, aquest nen i nena que tens com a fill o filla, doncs vols que creixi amb unes dimensions i amb uns valors educatius i morals. I, clar, això ha d'anar lligat tant amb els que tens a casa, amb els que després l'escola ha d'anar enganxant, no?, com amb una cadena. Però, clar, si aquests valors no enganxen i no enganxen amb els teus, doncs aquí tindrem un problema. Per tant, és molt important, això.
I quines especificitats tenen els professors i professores en els col·legis de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya?
Jo crec que tenen dues qualitats molt clares. La primera, que són seleccionats per als equips directius, entre les persones amb millor currículums presentats a les escoles, per un cantó, és a dir, l'alta competència professional que tenen, i els mestres catalans són bons, els finlandesos són com extraterrestres, però, per dir-ho d'una manera, però nosaltres, dintre del que és la OCDE, doncs els nostres mestres són molt bons. O sigui, tenen resultats, si tenim resultats que són, amb els medis que tenim, molt bons, superiors a altres països com Suècia o Noruega, per exemple, amb molt millor a nivell socioeconòmic, no? Per tant, aquest nivell de competència el tenen. I, per tant, il·legal. És a dir, han de tenir la titulació que han de tenir, i, per tant, vostès han d'estar tranquils que aquell mestre és competent i la titularitat, doncs, a més, ho ha fet bé. I la segona cosa és que també ha de lligar aquella persona amb el projecte educatiu que té l'escola. És a dir, amb els valors i amb els objectius que aquella escola pretén treballar doncs, específicament, no? En aquest cas, en els valors cristians que les escoles cristianes pretenen transmetre. I això, doncs, a través de les entrevistes, a través, per exemple, de la sensibilitat que aquesta persona ha tingut, si ha participat doncs, en projectes d'ONG, si ha participat... És a dir, tu veus si aquella persona té sensibilitat cap a el que també nosaltres volem transmetre. I això es valora. Per tant, tenim un professorat molt ben seleccionat i que funciona doncs, coordinat amb aquests projectes que l'escola vol empènyer.
Doctor Xavier Melgarejo, tenint en compte que l'educació comença en la família i que l'escola fa un servei a tot el procés de creixement de la persona, quina és aquí la missió del professor, més enllà de les aules, de cara a la família, també?
Bueno, el professor és el mediador entre l'escola i la família. Per tant, és un element cabdal. En aquest sentit, la major part d'escoles cristianes tenen especial cura en que hi hagi temps específic per aquesta relació, tant a infantil, primària, com a secundària i al batxillerat o a la formació professional. Per tant, una de les característiques és com es cuida aquest enllaç entre la família i l'escola a través d'aquest professor. Per tant, vostès el que han de tenir present és que una de les escoles cristianes, una de les característiques és que es busca explícitament la complicitat de les famílies amb el professorat implicat. Per tant, segur que hi haurà molta relació entre vostès i dels professors.
Aprofitem per dir que hi ha la web www.triaescolacristiana.cat i per recordar també que el període de preinscripció comença dimarts dia 11 i dura fins al dia 21. Hi ha la possibilitat de triar escoles cristianes, podeu trobar molta informació. Demà hi ha jornades de portes obertes en alguns centres i potser en altres dissabtes ja s'estan acabant, però n'hi ha hagut i en altres dies igualment. Amb el pedagog Xavier Melgarejo hem parlat avui, però m'agradaria en la recta final d'aquesta entrevista preguntar-li, més enllà de la dimensió de l'escola cristiana, què creu vostè que hauria de canviar en el sistema educatiu a Catalunya i a Espanya, a partir, per exemple, de la seva investigació sobre Finlàndia, bueno, país model.
Doncs, entre altres coses, millorem encara més la formació docent i els equips directius de les escoles. És a dir, hi ha dues coses claus per millorar, bueno, perquè podem fer a nivell, en aquest cas, doncs molt clarament. Una és formar bé els equips directius de totes les escoles, i amb això les escoles cristianes són punteres a tota l'Espanya, o sigui, en aquest sentit i a Catalunya. D'una més de 400 escoles que són les escoles cristianes, doncs més de 300 i pico ja tenen directors formats expressament, no?, amb una titulació per fer-ho. I això és molt important que ho sàpiguin les famílies, perquè és una evidència de qualitat d'aquells centres. I bueno, la segona és que ja ha engegat un procés de millora del magisteri a Catalunya, en el qual hi ha 9 universitats, i jo també formo part, i li puc dir que estan començant a prendre decisions que a mig termini veurà tothom de millora.
Doncs esperem que això funcioni, aquests projectes i aquestes inquietuds, i també que la campanya Tria Escola Cristiana sigui molt útil pels ciutadans en general, per les famílies. Són exactament 401 les escoles, tot i que de vegades diem 400 per arrodonir, però 401, així és més just. Gràcies, doctor Xavier Melgarejo, per haver-nos acompanyat avui. Moltes felicitats per la feina que fa en la investigació educativa i en el progrés dels ciutadans, en definitiva. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vostès.
Tria Escola Cristiana, per conèixer el professorat i l'orientació d'un model educatiu al servei de la societat catalana.
I avui us volem presentar el testimoni d'un il·lustre exalumne del Col·legi Sant Lluís de Tortosa, antic col·legi diocesà, ara desaparegut, ja que es va fusionar amb alguns més per fundar l'actual Col·legi Diocesà de la Sagrada Família. Ell es diu Josep Joan Moreso, és fill de Tortosa, té ara mateix 54 anys, és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor per la mateixa universitat. Actualment Josep Joan Moreso és catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Com dèiem, és llicenciat i doctor i rector des de l'any 2005 de diferents centres universitaris. La seva trajectòria és destacable en el camp de la investigació dintre de la filosofia del dret. Se centra en l'estudi de l'estructura i la dinàmica dels sistemes jurídics i les contribucions de la lògica deòntica en aquest àmbit. La seva línia de treball actual és la dels fonaments filosòfics de la Constitució, una àmplia àrea on coincideixen la metaètica, la filosofia del llenguatge, la teoria de la interpretació i l'argumentació jurídica, la filosofia política i les teories de la democràcia. Ha escrit llibres, articles i, en definitiva, té una trajectòria ja prou àmplia que avui no comentarem, però sí que ens referirem al seu record sobre una escola cristiana. Doctor Josep Joan Moreso, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Sobre l'escola, l'antic col·legi Sant Lluís, l'antic col·legi diocesà, perdó, el col·legi actual de la Sagrada Família de Tortosa, què destacaria, quins records té en els anys que vostè va estudiar allà?
Jo tinc molts records del col·legi Sant Lluís. El col·legi Sant Lluís, jo vaig estudiar al col·legi Sant Lluís des dels 6 anys fins als 14. Això vol dir, diguéssim, a finals dels 60 i principis dels 70. Per tant, una època que encara era de canvi social, encara no de canvi polític, estàvem durant el franquisme, però era de canvi social, i bueno, assistíem com a nens petits a l'aparició a les nostres ciutats des del cotxe a la televisió. Per tant, tinc un record, diguéssim, molt viu de les meves experiències d'aquella època. Explico primer una cosa del col·legi que és important. Ara el col·legi és un arxiu que pertany a la Generalitat, però té un claustre renaixentista, i a Catalunya no n'hi ha gaires de claustres renaixentistes, molt curiós, un vell edifici renaixentista que era l'estudi general de Tortosa durant el segle XVI i XVII i que després va desaparèixer, i és un claustre que, a banda d'això, té com a característica que hi ha tots els reis de la corona d'Aragó, si no recordo malament, des de Ramon Berenguer IV, que és qui va conquerir Tortosa, fins als àustries que en aquell moment regnaven ja a Madrid, però que seguien sent reis de la corona d'Aragó, recordo si és fins Felip IV o Felip III, potser Felip III, estan tots al friso, i per tant nosaltres veiem la història, diguéssim, de Catalunya, en realitat, tots els dies jugant pel claustre. Això és un record molt viu, és un record combinat en... Era un temps diferent, nosaltres anàvem en calça curta i no hi havia calefacció, per exemple, això una cosa bastant, no n'hi havia cap calefacció, per tant, recordem això dels panellons i el fred també. I recordo també una sensació molt diferent a la d'ara, segurament, però molt, per a mi, estimulant del professorat d'aquest col·legi, en el seu ideari, òbviament, en una ciutat molt levítica, que és Tortosa, però uns mestres bons. Jo recordo uns mestres, alguns de molts dels quals havien estudiat abans de la Guerra Civil, perquè clar, estem parlant de fa molt temps, que sabien combinar, ensenyar-nos a escriure, a llegir, a pensar pel nostre compte d'una manera diferent a ara, segurament en alguns elements que ara serien considerats més autoritaris, però que en realitat, en el meu cas, van obrir-me els ulls. Jo sóc el primer universitari de la meva família, perquè sóc el germà gran, i generacionalment és així a moltes famílies, el germà gran de 6 germans, i van obrir-nos els ulls a una manera de comprendre millor la realitat, el món i també les relacions personals, i el seu ideari contribuïa en això, una manera especialment valuosa de comprendre la integritat, els deures bàsics, que ara sembla que alguns han oblidat, els deures bàsics de que s'ha de dir la veritat, s'han de complir les promeses, no s'ha de fer mal als altres i aquestes coses.
Doncs bé, Josep Joan Moreso, que ha estat rector també de la Universitat Pompeu Fabra, ens ha explicat els seus principals records d'aquella època de canvi, finals dels anys 60, principis dels 70, que ell va viure al Col·legi Sant Lluís, antic Col·legi Diocesà, ara desaparegut, i que ha donat pas a l'actual Col·legi Diocesà de la Sagrada Família a Tortosa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Pel que intueixo, aquells anys en què vostè estudiava allà van coincidir amb l'arribada precisament de Ricard Maria Carles, que fa poc ens ha deixat com a bisbe de Tortosa. Suposo que el va conèixer.
Efectivament, jo el vaig conèixer perquè venia al col·legi, perquè tenia relació amb ell, per la meva trajectòria posterior el vaig conèixer, vaig sentir molt la seva mort, estava a Tortosa quan vam fer la cerimònia i vaig anar, i sí, era un bisbe molt diferent, perquè nosaltres, clar, de quan en quan, com era un col·legi diocesà, venia a veure'ns el seu predecessor, que era el bisbe Mollis Alort, que era un home d'una altra època, diguéssim, totalment d'una altra època, anava sempre en aquelles vestimentes que
sí,
màximes, i encara hi ha una foto quan ell va deixar la diòcesi i se'n va anar ja jubilat, retirat a Menorca, perquè era menorquí. Hi ha una foto que la meva mare té per casa, on estem tots els nens del col·legi, estem els meus germans i jo, en una gran foto en aquest bisbe. I el bisbe Carles va ser un gran canvi i era una gran persona, i tots vam sentir la seva mort.
Moltes gràcies, doctor Josep Joan Moreso, fins al juny passat rector de la Universitat Pompeu Fabra, catedràtic d'aquesta universitat i doctor en dret. Que vagi molt bé, una abraçada molt forta. Fins una altra. Adéu-siau.
Una abraçada molt forta, molt de sort.
Adéu.
Tria Escola Cristiana. Formació integral en cultura, diversitat lingüística i noves tecnologies.
Ja tenim a punt el pedagog Jesús Blanquet, que ens ofereix avui el seu comentari sobre la voluntat. Endavant.
Es pot dir que la voluntat és com el motor de la persona, la potència que l'empenya a realitzar o no alguna cosa, i allò que li dona la motivació per afrontar-la o rebutjar-la. La voluntat no és una força cega ni un impuls irracional, sinó l'expressió d'un consentiment personal, d'una implicació lliure en la decisió i en l'acció. Sense voluntat, moltes persones s'han quedat en simples projectes. El que els ha faltat ha estat la voluntat, la decisió continuada i insistent en la realització d'un projecte. Ens ho demostra la biografia de molts joves que, amb una capacitat discreta, amb poques possibilitats econòmiques o procedents d'ambients culturalment pobres, superant tots els inconvenients, han aconseguit destacar i realitzar el seu projecte de vida perquè han posat en marxa tota la seva força de voluntat. La resposta sempre és la mateixa. Amb voluntat es multiplica el que tenim, però sense voluntat, sovint, es perden totes les possibilitats. El més gran que requereix la nostra voluntat, després d'una decisió raonada, proporcionada i lliure, és la constància. Tots estaríem disposats a realitzar un acte heroic en un moment determinat, però hem de pensar que la heroïcitat que se'ns demana és la de cada dia. No defallir davant les dificultats, sostenir i alimentar la motivació necessària per no caure en el desànim ni en la rutina i descobrir nous al·licients per seguir avançant malgrat les dificultats. Hi ha una estratègia que ha ajudat moltes persones. En primer lloc, alimentar les nostres decisions amb una il·lusió renovada, voler destacar-se amb el propi projecte de vida i no conformar-se a fer les coses a mitges. Tot això ajuda a superar-se i a buscar nous reptes amb decisions concretes. És cert que un projecte tan ambiciós com és la nostra vida no s'aconsegueix en un sol dia, però també és cert que sense aquest dia, cada dia no s'aconsegueix mai. És fonamental que la família i l'escola treballin aquest valor tan important pel creixement harmònic de la personalitat dels seus fills i alumnes. Dilluns parlarem de la convivència.
Amics oients, us esperem dilluns en una nova edició del programa Tria Escola Cristiana. Bon cap de setmana!